Bé, doncs donem pas en aquesta altra taula. En aquest cas ens acompanya en Jaume Camps Girona de la Universitat Rovira i Virgili. En Jaume és llicenciat en Història i màster en Ciències Socials pel Desenvolupament, Cultures i Desenvolupament a l'Àfrica, i la comunicació que ens presenta avui porta per títol La lluita per la independència, el nacionalisme marroquí durant el protectorat 1912-1956. Quan vulguis, Jaume.
Moltes gràcies a totes i tots per ser aquí a l'organització, per deixar-me presentar. Abans de tot, tinc una mancança que ja la faig pública, és a dir, és el meu primer any, per tant, com van dir companys ahir, segurament hi haurà més preguntes que respostes i al final el coneixement es va construint, no? Bé, per situar-nos una mica geogràficament, jo parlo a la meva tesi la lluita per la independència, el nacionalisme marroquí durant el protectorat. A la zona que em centro jo, del Marroc, és la zona nord, la que veieu a dalt de tot, ben petit, un 5% del territori marroquí, i la, diguem-ne que la gran zona del Marroc estava controlada per França, el protectorat francès, i Espanya tenia baix una petita zona abans d'arribar al Sàhara. Bé, l'objectiu principal de la tesi és estudiar l'evolució del nacionalisme marroquí com a motor del procés d'independència des del 1912, l'any que s'inicia el protectorat, fins al 1956, l'any que aconsegueix la independència al Marroc. Evidentment, que diguem-ne que aquest és l'objectiu principal, bueno, aquí veieu el territori ampliat, el territori espanyol, diguem-ne, a part de grans ciutats com poden ser Tànger, Tetuán, l'antiga Ceuta i Melilla, després poca cosa més, sí que té alguna ciutat a la zona del Rif, però és, diguem-ne, el territori més, un dels territoris més empobrits del Marroc, el que li toca a Espanya gestionar. Bé, a part d'això, diguem-ne, estudiar el moviment d'independència, el moviment nacionalista, clar, també intento estudiar l'evolució ideològica del nacionalisme marroquí des de que és un moviment, diguem-ne, beligerant, molt influït pels discursos religiosos que venen del proper Orient, que parlen d'una modernització basada en l'islam, fins a que és un moviment que adopta el sistema de partits per aconseguir la independència al Marroc. Alhora també es basa en fer biografies dels principals protagonistes. La zona espanyola, l'antiga zona espanyola, a nivell d'estudis del procés d'independència està molt poc explotada en aquest sentit, perquè sempre ha estat en detriment de la zona francesa. La zona francesa ha agafat, diguem-ne, el gran protagonisme de la independència i això es veu després de la construcció del Marroc postcolonial, en el qual, diguem-ne, la zona nord queda més oblidada del que és l'administració fins als anys 90, quan comença a dinamitzar-se a partir d'institucions que actuen des de dalt. I bé, doncs donar-hi també el protagonisme que tenen els moviments d'independència a aquesta zona, perquè al final seran una mica també motor del canvi. I després també analitzar com se configura el nou estat i com seran les relacions amb la metròpoli i fins l'any 58, que és l'any de la independència, la guerra d'Ifni, que entra pertany al Marroc, ja no m'avanço més perquè després ja en tenim temes molt complicats com és la guerra del Sàhara, en el qual hi ha altres condicionants. Bé, aquests serien els objectius, però clar, a nivell d'Espanya a Marroc hi ha un problema. Per exemple, Ali Bey, que Domènec Badia, al segle XVIII ja ho deia, a totes les nacions del món, els habitants dels països limítrofs estan més o menys units per relacions recíproques. I es pot dir que fins a cert punt amalgamen i confonen llurs llengües, usos i costums. Però aquesta llei constant de la naturalesa no existeix per als habitants de les dues vores de l'estret de Gibraltar, els quals, malgrat llur proximitat, són tan diferents com poden ser un francès i un xinès. Clar, evidentment, diguem-ne que el diàleg entre Espanya i Marroc a partir del 1912 i fins i tot abans es construeix en disputes a partir de l'Àndalus, de l'expulsió dels moriscos al segle XVII, i dels primers enfrontaments que tenen punt àlgid el 1860 en la Guerra d'Àfrica. A veure si tinc alguna imatge més. Això és Tetuán. Bueno, això seria ara. Bé, per tant, per estudiar, diguem-ne, el moviment nacionalista s'ha de tenir en compte aquests antecedents que diguem-ne, marquen com nosaltres, com diguem-ne, la pròpia metròpoli, considerem el que direm el moro i com és considerant el que és l'espanyol. I que serà després del segle IX l'invasor, el que va en contra l'islam, i per això, diguem-ne, podem parlar d'una primera etapa del nacionalisme marroquí, de la resistència violenta del segle IX, i que arriba fins a Abdelkrim, a veure si trobem una imatge d'Abdelkrim, aquí a l'esquerra, que arriba fins a Abdelkrim, i que Abdelkrim, diguem-ne, que és el símbol que uneix un grup molt ampli de partidaris en contra de l'ocupació en la seva figura. I, per tant, ja es comença a parlar de, diguem-ne, d'un moviment independència unitari més que resistències violentes petites, concretes, que és la que s'ha anat produint abans. Abdelkrim és derrotat, la violència que utilitzen els espanyols en la zona del Rif, això es marca tot el que serà el moviment nacionalista en aquella zona de muntanya, i sempre prohibirà que hi hagi dues velocitats, que és amb els moviments nacionalistes a les ciutats i el moviment nacionalista al camp, perquè els espanyols, diguem-ne, a partir del desembarco de l'Alhucemas, duen a terme una brutal repressió i després col·loquen autoritats, diguem-ne, que són pro-espanyoles i utilitzen la violència física i l'humiliació contra els nacionalistes d'aquella zona. A partir d'aquí s'obre una nova etapa nacionalista, que és l'etapa cultural, protagonitzada per aquest senyor que veieu a la foto. Aquest senyor es diu Benuna. Aquest senyor, molt influït pels moviments que s'estan produint a l'antic imperi otomà en la seva desintegració de recuperar, diguem-ne, la cultura pròpia d'Islam, del panarabisme, doncs ell comença a crear escoles àrabs, el govern espanyol les comença a concedir, segurament també com per guanyar-se la població marroquina en aquest moment en el qual el control els està costant molt i no aconsegueixen controlar el territori, sinó gràcies a l'exèrcit francès, i per tant comença a engegar una obra cultural molt important que permetrà, doncs, la pròpia valoració de la teva cultura, i alhora permetrà que molts joves, diguem, marroquins puguin anar a viatjar per tot el que és el proper Orient i coneixeran els moviments nacionalistes d'aquella zona, s'influenciaran de la seva acció política i aniran al Marroc i la traslladaran aquí i començaran a actuar. Bé, arriben també altres, diguem-ne, àrabs al Marroc. Aquí al mig, al centre negre, veiem el Sheikh Aslan, o Amis Drusso, conegut també, panislamista, que porta aquestes idees al Marroc, de que pertanys a una comunitat cultural que és molt més ampli que la teva zona i estem lluitant, diguem-ne, en contra de l'ocupació estrangera, en contra d'Occident, que està, diguem-ne, destruint les nostres tradicions. Alhora ells també fan autocrítica dient què ens està passant a nosaltres, que ha passat de l'època esplendor de l'Àndalus i hem acabat, doncs, ocupats, no hem sabut adaptar-nos als temps, i, doncs, per tant, hi ha un discurs així de modernització molt influït per l'Islam. Bé, aquí veiem els joves que van anar a blues. No passa. Bé, s'han callat, sembla. Bé, és igual. Després d'aquesta etapa cultural, arribem a... Bé, no sé què ha passat, és igual. Arribem al, diguem-ne, que és el període reformista. És a dir, en aquest context hi ha una cosa clau, que és la Guerra Civil Espanyola. Tots tenim, diguem-ne, l'imatge de la Guerra Civil Espanyola, la dictadura franquista a la península ibèrica, que estan prohibits els partits, que estan prohibits les associacions. En canvi, el Marroc és totalment diferent, perquè el govern espanyol, per guanyar-se la confiança, bueno, l'exèrcit franquista, per guanyar-se la confiança als marroquins i que els ajudin al cop d'estat, i que no siguin, diguem-ne, un problema la primera base que té l'exèrcit colpista, doncs els hi concedeix uns partits polítics que es creïn. Partit de la Reforma Nacional, Partit de la Unitat Marroquí i diversos partits molt petits. Clar, l'idea és dividir el moviment en molts partits i l'idea també és que aquests estiguin a favor seu. Evidentment també hi ha la carta que la Segona República ha portat molt malament el tema colonial i mai ha sigut guanyar-se el moviment nacionalista marroquí, i aquests discurs de progrés, de pobles germans, d'internacionalisme, de solidaritat, queden en paraules buides que clar, els marroquins se n'adonen que és un greu problema. I, per tant, després de moltes negociacions, passen a donar suport al moviment colpista. No és un xec en blanc, evidentment. Però, amb la creació de partits, entre aquesta nova etapa, totalment reformista, és a dir, ells no demanen mai la independència, sinó el que demanen són petites reformes a l'administració que el reconegui com a tal i que ampliï el seu poder, des de ministeris, recuperar els antics ministeris marroquins, portats per marroquins, més paper a l'administració... ampliació, diguem-ne, de les seves quotes de poder molt simbòliques, com per exemple poder anar a les universitats espanyoles, poder accedir a l'exèrcit, que això serà molt lent, aquests canvis, i aquesta etapa dura fins a l'any 42, és a dir, la Segona Guerra Mundial és el trencament radical d'aquest període. Per què? Perquè, diguem-ne, els partits de la Segona Guerra Mundial veuen que poden canviar la dinàmica i que tenen oportunitat d'aconseguir la independència. Perquè bé, en el context aquest de guerra hi ha dos bàndols enfrontats i poden arribar ententes. I això provoca que el nacionalisme marroquí, en un principi, sigui pro-nazi, però feixista no en el sentit, diguem-ne, amb antisemita, perquè al final la comunitat jueva del Marroc és molt important. Sé que hi ha alguns certs sectors molt antisemites, però alhora és perquè Alemanya ha fet una unificació al segle XIX, perquè el Kaiser Guillem m'ha donat suport al principi de, abans de creació del protectorat, i perquè Alemanya fa molts gestos cap al nacionalisme marroquí, i perquè Alemanya té interessos diguem-ne, del Marroc, i té interessos en Canàries, i té interessos de mirar cap a l'Atlàntic en un posterior front. A l'any 42, quan comença a veure Alemanya que està sent derrotada, els nacionalistes han de fer com una transformació de radicals, el moviment s'abaixa força, i aquí és quan el soldà augmenta pes, perquè el soldà és com una figura molt, molt estable, no havia tingut un paper molt important, però serà el primer interlocutor amb els americans, amb el desembarcament de Casablanca i aquesta zona. El soldà, amb la conferència de Casablanca, serà l'interlocutor i serà el que promocionarà un partit unitari per la independència, l'Istiqlal, per ser el gran partit que porti el procés. Això s'anirà en detriment de la zona nord, perquè la zona nord no tindrà aquest paper, perquè tot s'aprovirà al sud, perquè el soldà està al sud, i per tant la zona nord comença a quedar no despenjada, però sí mantenint una línia molt diferent, però alhora molt interessant, aquesta tercera etapa, que és la de la independència, que és la d'Abdelkrim. Abdelkrim, el 47, és alliberat pels francesos i enviat al Caire, i des del Caire serà com la gran figura referent del nacionalisme i alhora el gran problema pel sultà, perquè hi haurà dues autoritats legítimes, que seran l'Abdelkrim com a heroi, com a persona que ha lluitat, i el soldà com a poder, el poder marroquí, però que no té cap legitimitat enfront dels lluitadors per la independència. I aquí és on hi ha conflicte, aquí és on s'ha d'abordar molt, perquè el nord sí que reivindica la figura d'Abdelkrim, però després se l'obliden, és a dir, Abdelkrim passa de París Bèsties a ser alliberat, però després parles amb els del nord, els fills, els descendents dels nacionalistes, i et diuen que bé, al final Abdelkrim passa els seus dies, però tampoc no se li dona la importància que té. I a partir d'aquí, als anys 50, entrem-li a l'etapa final del protectorat, és a dir, les forces nacionalistes veuen que tenen, ja el moviment, el colonialisme no es pot aguantar més al Marroc, i han arribat a un ampli consens de la població que demana la independència. Això és lligat a greus crisis econòmiques que pateix el territori, i per tant, com que sobretot a l'àmbit francès són molt reticents a alliberar-los, bueno, donar-los la llibertat, han començat accions violentes perquè no els donen el que demanaven. A la zona espanyola, Espanya juga la seva carta totalment lliure i independent d'anar donant concessions per anar en contra dels francesos, perquè sí, com que nosaltres estem aïllats després de la Segona Guerra Mundial, en el context internacional ens deixaran entrar perquè tindrem el suport dels àrabs, Espanya juga una carta que aquesta carta al final li acaba sortint bé, malament, perquè queden totalment desconnectats en el 56 quan hi ha el pacte d'alliberament, de concessió d'independència, perquè ells van sempre remolc. I finalment, així per acabar, la tesi tancaria en el que és l'estudi dels primers anys de relació amb les noves metròpolis i com s'adequa el nou govern marroquí, perquè clar, passen greus crisis com les del 58, que bombardegen amb napalm el RIF perquè hi ha un moviment, diguem-ne, no secessionista, però sí que, diguem-ne, s'enfronta al poder central del sud, i després també amb la guerra d'Ifni, que és la, diguem-ne, la que marcarà definitivament el tancament d'una època en relació entre Espanya i Marroc. A partir d'aquí s'obririen nous papers, com és l'islam a la societat marroquina, l'islam oficial, el de les confraries, l'identitat àrabi-berber dintre del moviment nacionalista, el paper de les dones, però que bé, que ja em sap que m'he passat del temps, i per tant deixo obert per si hi ha alguna pregunta, i no res, moltes gràcies i espero que hi hagi alguna cosa més.
Moltes gràcies, Jaume. Bé, la següent comunicació la portarà a terme Carme Ferrerós... Carla Ferrerós Pagès, de la Universitat de Girona. És llicenciada en Filologia Catalana, Filologia Romànica i Filologia Hispànica, màster en Ensenyament d'Espanyol i Català com a segones llengües i moviments de població. i la comunicació porta per títol Préstecs de l'àrab a l'amazic en un domini de vocabulari bàsic, les parts del cos. Endavant, Carla.
Gràcies. Bé, el títol poso amazic, però en realitat serà la varietat de l'amazic del Rif, que per tant ens situem en la mateixa zona que la comunicació anterior. He de destacar que totes les varietats amazigues són molt diferents l'una de l'altra. Hi ha problemes, es parla de llengües, de dialectes. En tot cas, això ho deixem, ens centrem en el rifeny i endavant. Un estudi sobre els préstecs d'un investigador que es diu Cosman explica que un 53% dels mots rifenys són d'origen extern, és a dir, són manlleus. 53% és molt, és més de la meitat. També és veritat que n'hi ha alguns, n'hi ha molts, que són d'introducció, és a dir, són molt antics, estan completament integrats a la morfologia, a la fonètica amaziga. Els locutors no són conscients de fer servir préstecs en aquests casos, s'hauria de matisar una mica. Actualment la llengua amaziga està en procés d'estandardització i s'ha obert un debat sobre si els manlleus i quins manlleus s'han d'integrar a la llengua del tot o bé s'han de substituir per mots autòctons, especialment extrets de la varietat tuareg, que és la més conservadora perquè és la que ha tingut menys contacte amb l'àrab. I les propostes que van en aquest sentit parteixen d'àmbits universitaris, intenten introduir neologismes tuaregs entre la població amb molt poc èxit. Llavors el tema de què es fa amb els manlleus és complicat. Shakir explica que els termes que designen parts del cos o espècies d'animals i arbres habitualment han quedat amazigues, no són préstecs. De totes maneres, hem trobat que hi ha força mots per part del cos, que és un domini semàntic bàsic, que són manlleus de l'àrab i de llengües romàniques. Al llarg del temps, bé, el rifeny és, ja veieu, aquesta cosa petita d'aquí dalt, i totes les taques aquestes vermelles són amazic, és amazic, vermelles i tot això, aquests serien els tuaregs. Per tant, parlem d'una part molt petitona, eh? Al llarg del temps, doncs, per qüestions històriques i geogràfiques com les que hem vist ara, l'amazic ha tingut contacte amb altres llengües, púnic, llatí, àrab, el rifeny francès poc i sobretot espanyol, com ens han explicat. I d'aquestes llengües n'ha rebut una forta influència lèxica. Els manlleus més antics venen de l'àrab, els més moderns venen de llengües romàniques com ara el francès o l'espanyol i també de l'àrab. Els manlleus de l'àrab s'han adaptat millor que els altres a la morfologia i a la fonètica amaziga, perquè morfològicament i fonèticament les dues llengües són prou semblants, formen part de la mateixa família lingüística, i per tant, com que els mots tenen característiques estructurals comunes, ha estat molt més fàcil que aquests préstecs es poguessin integrar. En canvi, posem a partir de 1900, però vaja, més o menys, els que han vingut de llengua romànica són de molt més difícil integració perquè el sistema morfològic de les paraules és molt diferent. M'he descuidat de dir-vos que tracto només substantius, ni verbs, ni adjectius, ni res, substantius, eh? Em centro en això. Bé, doncs en aquest treball hem intentat determinar quins mots per parts del cos en rifeny són manlleus i de quines llengües, i després, mitjançant entrevistes a 14 informants d'amazics, hem vist la concepció que els parlants entenen, és a dir, si són conscients o no d'estar fent servir préstecs. Aquests informants, la majoria són de la zona de Nador, n'hi ha 4 del Husima i un de la zona més oriental. Perdó. Els hem classificat en 3 grups, segons el tipus de mot que substitueixen o no. El primer grup són paraules que etiqueten parts del cos que tradicionalment no han estat etiquetades en amazic. El segon grup, paraules que etiqueten parts del cos que sí que són anomenades en amazic i per tant s'inicia un procés de substitució de la paraula. I el tercer grup, paraules que etiqueten parts del cos que són etiquetades ja en amazic, però que el mot amazic ha especialitzat el seu significat, és a dir, ha passat a voler dir una altra cosa, ja en veurem. Tot i aquest criteri, en tindrem en compte d'altres a l'hora de comentar cada grup, que és el grau d'integració morfològica i fonètica dels mots, la freqüència d'ús de les paraules, vull dir que és molt més freqüent fer servir el mot cap que el mot melsa, per exemple, tindrem això en compte, i la concepció que en tenen els parlants, és a dir, si són conscients d'estar fent servir un mot d'origen extern a la llengua o no. Pel que fa al primer grup, aquestes tres paraules, píndici, centurat i embrurat, etiqueten parts del cos que tradicionalment no eren etiquetades en amazic perquè no hi havia la necessitat de fer-ho. La primera refereix a apèndix, la segona cintura, l'altre ovaris. Les dues primeres venen d'una llengua romànica, però centurat passa per l'àrab primer. Aquesta AT final és el típic morfema de plural femení dels mots regulars en àrab. I embrurat, que en realitat vol dir bufeta, passa a dir ovaris en amazic. És a dir, aquestes paraules passen a omplir un buit lèxic. No hi havia paraula per designar aquestes realitats. En aquests casos, els parlants entrevistats són conscients que utilitzen manlleus. Potser en el cas d'embrurat, que ve de l'àrab, pel que hem dit del grau d'integració morfològica, dubten més. En el cas de píndici i centurat, són molt, molt conscients d'estar fent servir manlleus. Són mots, com hem dit, no integrats al sistema morfològic i fonètic i d'ús molt poc freqüent. Dic no integrats en el sistema fonètic perquè, per exemple, píndici, que té aquesta P, anem a dir que el fonema P tendeix a sonoritzar i a convertir-se en B. De fet, hi ha alguns parlants que en diuen bíndici, però en general en diuen píndici, tot i que no fan servir aquest fonema. En el segon grup hi hem recollit, com hem dit, referents que és a dir, mots que etiqueten referents tradicionalment sí anomenats en amazic i que, per tant, han patit o poden patir un procés de substitució lèxica. Els dos primers casos són paraules, el jazdet i el walda, són paraules que venen de l'àrab, etiqueten cada una cos i matriu, totes dues etiquetades per un mot amazic, arrimt en el primer cas, està distanciant en el segon, que aquests mots amazics encara són vius, és a dir, les dues formes coexisteixen. Cap de les dues paraules està integrada ni a la morfologia ni a la fonètica. Fixeu-vos, aquesta L inicial és l'article definit àrab, ha entrat amb article inclòs, l'amazic no té article, per tant l'enganxen, i en rifeny, en la majoria de varietats de rifeny no es pronuncia la L, sinó que les L's etimològiques esdevenen R's, però tot i així en aquests casos la mantenen. No diuen Erjesdet, sinó que diuen Erjesdet. Mantenen la L. En canvi, el següent cas, el del Hauk, campaneta, sí que ho pronuncien amb R, diuen Erhauk. Per tant, és un préstec una mica més integrat. No morfològicament, però sí fonèticament. I substitueix Taglult, que pràcticament en rifeny ja no existeix. Per tant, segurament és un préstec més antic, tot i que no tenim dates. Els altres dos, Azadjif, pronunciant Azadjif, no Azadlif, i Azamfir. Fixeu-vos en la vocal inicial, són préstecs integrats a la morfologia, aquesta vocal inicial és típica de l'amazic. Cap dels parlants és conscient d'estar fent servir un préstec, segurament són préstecs molt antics, i etiqueten parts del cos molt, molt, molt habituals, és a dir, d'ús molt freqüent. Cap i cara són molt més freqüents que matriu i campaneta, per exemple. Azadlif substitueix Igaf, que és una paraula molt viva en la resta de dialectes, però no en rifeny, ja pràcticament ningú la fa servir en rifeny. I Azamfir és un cas especial perquè, de fet, és un mot valoratiu. Vol dir cara lletja, cara grossa, cara és despectiu. Llavors, no és que substitueixi... És molt freqüent amb els noms amazics de fer, mitjançant la derivació, fer mots afectius o despectius, però en aquest cas no es fa sobre un mot amazic, sinó que es fa sobre un mot àrab. Segurament aquesta Z no forma de ZNFR que teniu aquí, no forma part de l'arrel, sinó que és un... És igual, no m'hi poso. És un morfema. El tercer cas són referents que tradicionalment han estat etiquetats en rifeny, però el nom amazic ha especialitzat el seu significat. Per exemple, pàncreas, que és clarament d'origen espanyol. Dic espanyol i no francès, tot i que dubto una mica, perquè no l'he trobat en altres varietats. Per tant, si només hi és en rifeny, suposo que em pots ajudar, suposo que deu ser espanyol. Etiqueta pàncreas. Que pàncreas ja estava etiquetat amb el mot inarfet, que es refereix a la vegada a la melsa i al pàncreas. Ara estic fent hipòtesis. La gent gran fa servir nàrfet i no pàncreas. Per tant, dedueixo, per les dues coses, per tant, dedueixo que com que els joves sí que fan servir pàncreas i nàrfet en origen, volia dir les dues coses, i ara actualment va especialitzant el seu significat només en melsa. Mateix passa amb l'estómac. Tenim dos préstecs, un d'àrab i un d'espanyol, per etiquetar l'estómac, i taramant, que és la paraula típica amaziga, passa a designar la part interior de l'estómac i una mica el procés de digestió. Aixar És un mot integrat morfològicament, designa cabells, i aixuaf, que és el mot genuí, passa a voler dir només cabells llargs de dona. I el muh i l'aql, que també estan integrats fonèticament, no morfològicament, per tant es diuen amerra, que són cervell en àrab, en amazic substitueixen el mot adji, que passa a voler dir cervell físic, mentre que els altres es refereixen més aviat a les capacitats cognitives. Només alguns parlants en aquests casos són conscients d'utilitzar préstecs, especialment perquè, pel que fa als dos primers, que són, és a dir, llengües europees, quan el mot ve d'una llengua europea o romànica, sí que sempre són conscients d'estar fent servir un préstec. Alguns fins i tot amb aixar no ho detecten, tot i que en àrab la paraula és exactament igual sense aquesta A inicial, però tot i així no detecten que sigui un préstec. Parlo només dels meus informants entrevistats, no puc parlar en general. Bé, doncs acabo ja, no sé, vaig bé de temps? Vale. Bé, he fet una breu exposició introductòria molt descriptiva del fenomen del, que és molt important, com hem dit, en un 53% dels mots ja són manlleus, però hem fet una primera anàlisi descriptiva i hem vist que hi ha alguns aspectes fonamentals a l'hora de descriure aquest fenomen que s'han de tenir en compte. I més en un... Bueno, aquests aspectes fonamentals són... si substitueixen o no substitueixen un mot propi i de quina manera, és a dir, si el substitueixen fan que aquest mot especialitzi el significat o no. Segon, el període històric en què es manlleva el lloc, no tenim diccionaris diacrònics, per tant és difícil ara actualment d'una manera ràpida trobar en quin moment es va... A més, la masica és una llengua tradicionalment no escrita, tot i que hi ha algunes manifestacions, però no molt poc, llavors és molt difícil saber en quin moment es va introduir el mot. Després hem de tenir en compte el grau d'integració morfològica i fonètica, la consciència que els parlants tenen de fer servir un mot que ve d'una altra llengua i la freqüència d'ús d'aquests mots, com hem dit, cara enfront de melsa, per exemple. Com hem avançat a la introducció, actualment la masica està en procés d'estandardització i una qüestió clau és la de la integració o substituir els préstecs per mots propis. Hi ha un autor que parla de neologia salvatge o préstec massiu, és a dir, intentar trobar un punt mig entre el préstec massiu i la neologia salvatge que faria que la llengua canviés completament, ningú la parlaria si se substitueixen el 53% dels mots per mots autòctons, ningú sabria parlar la seva llengua. Llavors la situació diglòssica que tenen actualment s'accentuaria molt si això es dugués a terme. Llavors, potser hauríem de tenir en compte tots aquests fenòmens, mirar quins manlleus són més de difícil substitució per mots propis, com ara, per exemple, els més antics, els més integrats a la morfologia masiga, els d'ús més freqüent i els que els parlants no són conscients de fer-los servir. Aquests potser serien de molt difícil substitució i els hauríem de deixar tal com estan. I en l'altre extrem, doncs, els préstecs no integrats, més moderns, que etiqueten parts tradicionalment ja etiquetades en amazic i que els parlants són conscients d'estar fent servir préstecs. I ja.
Moltes gràcies, Carla. I ara serà el torn de la Mosau. Bé, la Mosau ve de la Universitat de Lleida, és llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Lleida i per la Universitat de Jilin, Xina, i màster en Ensenyament d'Espanyol i Català per a immigrants. La comunicació que presenta es titula El concepto de Mianzi, cara, en Xina i su aplicación a situaciones comerciales y educativas en España.
Sí. Bueno, hola a todos. Gracias por la organización y todo. Hoy el tema que voy a hablar es un concepto chino que se llama Mianzi. Es un poco rara porque es una palabra en chino. Su significación es como cara, pero en realidad es mucho más profundo. Vamos a ver. Primero, vamos a ver qué es esto. La idea central de la que vamos a partir es que la visión del mundo es siempre depende de nuestro entorno familiar y social, y nuestros comportamientos siempre están condicionados por eso. Y el mianzi aquí pueden ver que aquí es más o menos uno de los conceptos o una de las definiciones, pero en realidad es no solamente un proceso psicológico, sino también es más bien un reconocimiento de los demás. Es decir, el mianzi es como una cara que lo ponemos fuera, es como la palabra máscara o la palabra origen de persona. Es decir, una persona que está intentando mostrar a los demás. Y es muy raro pensar que eso es lo esencial de la cultura china o está tan penetrada en la sociedad china, pero es verdad. Bueno, primero vamos a ver la definición esta. Se puede ampliar como la gente siempre, lo que están buscando es mantener o adquirir o acumular ese concepto, ¿sí? Y vamos a ver qué es. Primero vamos a ver ese concepto más o menos es para tener un efecto externo que se refleja en el grado de apreciación social, ¿vale? Y su raíz se encuentra su raíz se encuentra en el confucianismo, que luego vamos a hablar. Primero vamos a ver la traducción al español. La palabra cara, la traducción es muy simple y no se puede reflejar todo. La traducción puede ser como orgullo, o aquí no han puesto, pero es como estima, depende de la situación, ¿sí? ¿Y qué es? Es algo que en la lengua china que se puede pedir, amar, perder o comprar y todo, ¿sí? Entonces, es cada vez más raro, entonces, ¿qué es? Podemos decir que más bien es un deseo de reconocimiento del entorno de una persona, porque en China, como una sociedad colectiva, la gente lo que hacen siempre es buscar su papel en la sociedad. Y eso cada vez que hay un grupo de chinos surgen. Es decir, los inmigrantes en España, los chinos, pues vienen de un grupo, tanto alumnos como inmigrantes comerciantes, circula un grupo de chinos también. Entonces, ese concepto también existirá en esas situaciones. Vamos a ver un poco el origen. Hay gente que hace la comparación de esta palabra con las máscaras. Hasta que hay gente que dice que la sociedad china, la forma de funcionar es como si estuviéramos siempre en un escenario mostrando a los demás. Es decir, el yo siempre está en mi entorno. Es decir, ¿quién soy yo? Soy la hija de mis padres, la compañera de alguien, pero no hay ese yo. Porque en China, como es colectiva, un individuo, no se existe un individuo, porque no se puede sobrevivir o existir sin sus entornos. Por eso la gente, la identidad de uno mismo siempre está relacionada con su entorno, con las opiniones o visiones de los demás. Eso es, claro, es diferente que Occidente, pero es la forma de funcionar también. Y a base de esto ya podemos ver luego su base filosófica. Porque, bueno, en realidad en la tesis que estudio no solamente estudio este tema, sino son cuatro conceptos derivados de confucianismo y aplicados a las situaciones de chinos en España, más o menos. Entonces, ¿cómo viene esa palabra? Es primero un protocolo externo, es decir, es un tipo de cortesía. Lo que en la sociedad china lo que siempre se intenta hacer es mantener la armonía tanto interna de uno mismo como externa con su ambiente alrededor. Entonces, la gente tiene que respetar las normas sociales y eso hace que la gente hace lo que la sociedad le espera hacer. Corresponde a las expectativas de los demás, ¿vale? Y eso, la gente siempre intenta cumplir esos protocolos porque es su lugar en la sociedad o en el mundo, ¿vale? Y también esa base filosófica también se tiene que ver con la exigencia interna, porque no solamente es la exigencia externa que la gente nos pide, sino también uno mismo, en qué tipo de persona quiero ser, y eso que tiene que ver con el mianzi, porque el mianzi, ese concepto de cara, es primero cómo me ven la gente, porque muestro una cara que es lo que muestro a los demás, lo que quiero que los demás me vean, y también es desde mi interior lo que quiero ser. Entonces, ese mianzi tiene dos formas, el exterior y el interior. Luego vamos a ver sus aplicaciones. Primero, la aplicación a la educación, porque aquí en España yo creo que los chinos se pueden dividir en dos grupos. Uno es comerciantes, otros son alumnos que vienen a estudiar español. Y ahora vamos a ver. Con estas fotos no se pueden saber si está en China o en España, en cualquier lugar del mundo, porque es una profesora nativa, extranjera, decimos, y con un grupo de alumnos chinos. Eso es más o menos lo que hacen aquí en España, en muchas universidades, vienen los alumnos chinos y lo ponen juntos en un aula. Aquí solamente pongo un ejemplo para dar la aplicación a esos conceptos. Aquí, por ejemplo, muchos profes se quejan porque los alumnos chinos no se hablan, bueno, no hablan en la clase, siempre están callados. Lo podemos explicar con mianzi porque como los alumnos chinos en un grupo ya es un círculo social chino. Entonces interviene ese concepto mianzi porque los alumnos están intentando mostrar una imagen, no solamente a ese profe, sino más bien a sus compañeros. Porque eso es la sociedad donde viven, más o menos. Entonces, a veces, incluso en lugar de respetar al profe seguro, pero al corresponder o intervenir con el profe, prefieren mantener su imagen de siempre con sus compañeros. Entonces, por ejemplo, no ostentar sus talentos o no mostrar algo o no opinar algo opuesto o algo diferente, ¿vale? Entonces, yo creo que si sabemos esos conceptos confucianismos, podemos saber cómo organizar esos, o enfrentar a la ola de alumnos chinos en España, porque muchas universidades están dudando separarlo a los alumnos o ponerlos juntos siempre. Entonces, con eso ya sabemos, si alumnos chinos están juntos, siempre es una sociedad china, y en la sociedad china circula mianzi y no se puede avanzar. Hay muchas más cosas que pasan en el aula, pero básicamente eso es lo que funciona. Bueno, seguimos con el siguiente, que es sobre los inmigrantes comerciantes. Eso, hay muchas dudas en la sociedad española sobre cómo funciona el comercio chino. En realidad, ¿cómo afecta ese acepto mianzi al comercio chino, ¿no? Primero vamos a ver, hay una cosa que tenemos que saber, es 80% de los chinos habitantes en España viene solamente de un pueblo. El pueblo está aquí, que se llama Qingtian. es un fenómeno bastante raro, porque es un pueblo muy, muy pequeño y aquí es una provincia. Y en China hay 32 provincias estas, pero 80% de los chinos en España vienen solamente de un pueblo así, blanco, sí, de un pueblo así muy chiquitito. ¿Y eso por qué? También podemos relacionarlo con Mianzi, que es una persona que vive en ese pueblo, quiere o no, a veces por la, ¿cómo se llama? Por sus ambientes. Todo el mundo viene a España o todo el mundo viene a Europa, igual no tiene más opciones. Eso es simplemente una, lo que puede pasar. Pero aquí lo que ejemplo que voy a poner es sobre la ayuda colectiva, que es, llama mucha atención a muchos economistas, por ejemplo, porque muchos comerciantes chinos no piden dinero al banco, sino piden dinero a un conocido en lugar de un banco. Muy pocos piden dinero al banco, sobre todo los recién llegados. Y es como una forma interna de la sociedad china en España y es muy fácil de explicar con esos conceptos confucianismos, porque el Mianzi es algo que mostramos a los demás, es decir, es nuestra reputación, es nuestro estatus social. Entonces, una persona que hace negocio, que se puede prestar dinero a los demás, quiere decir, es una persona buena, generosa y también una persona virtuosa que quiere ayudar a los demás. Entonces, eso se llama le da mianzi, ¿vale? Y una persona que ahora mi negocio no va bien o soy recién llegado en España y no tengo dinero suficiente para montar un negocio, y entonces pide dinero a los demás, quiere decir que yo soy capaz de devolver ese dinero o soy suficientemente honrada de pedirlo porque lo voy a devolver. Entonces, las dos formas muestran que es una persona con mente o con cara, una persona recta. Por eso en la sociedad se puede funcionar porque hay estos dos conceptos. La gente no va a tomar un riesgo de perder su mianzi, que es lo que va acumulando durante toda su vida. Sí, sí. Luego voy a ver. Sí, me queda un poco de tiempo y voy a hablar un poco sobre unos malentendidos si no entendemos ese concepto. Por ejemplo, si vemos estas dos fotos, no vemos la diferencia, ¿no? Es dar una tarjeta personal que no tienen mucha historia, pero en realidad la primera forma es la forma de dar tarjetas en China. Y si una persona hace la segunda forma, ya casi pierde el negocio desde el primer momento. Es porque no das mianzi a la otra persona, porque la forma es dar con dos manos y lo das a una mano. Es muy sencillo, pero eso, de eso podemos ver cómo funciona el mianzi. Es muy importante que aquí el mianzi quiere decir respeto. Cambia según la situación, pero se puede ver que es muy importante en todos los momentos, tanto en el negocio como en la vida cotidiana. Sí, más o menos. Lo voy a concluir un poco, que es un concepto a base de confucianismo junto con otros, y lo que hacemos es aplicar esos conceptos confucianismos a las situaciones que podemos ver día a día en España y explicar las situaciones en que la gente tiene duda sobre cómo funcionan. Más o menos es lo que va mi tesis. Bueno, muchas gracias.
Molt bé, doncs donarem pas al debat, per tant...
Preguntes, observacions, comentaris. Sí.
Jo sí que
era, bueno, estoy muy sorprendido con la mesa, los temas expuestos por cada uno de ustedes. Una pregunta transversal, porque me llama mucho la atención. ¿Cuál fue el motivo, ya que estamos hablando de las preguntas? También me interesan los motivos que los llevaron a cada uno de ustedes a escoger y a investigar estos temas. Me llama mucho la atención, puntualizando en Carla, que una persona que ha estudiado filología románica se interese por las lenguas árabes. ¿Y cómo es posible que desde la filología románica llegue a ese ámbito? Y mi pregunta puntual para vos, que me gustó mucho el tema, me hizo recordar mucho una expresión típica española que dice, menuda cara tienes. Que es un poco precisamente lo contrario a lo que has querido exponer. Ahora me interesa saber el proceso contrario, es decir, cómo los propios chinos que ya viven mucho tiempo aquí en España integran a ese concepto de Nancy de cara a la comunidad española, es decir, cómo lo contrario.
Referent a la pregunta dels motius, els motius oficials serien que jo faig tipologia, treballo amb categoritzes... No, el meu tema no són els préstecs, això és un trosset molt, molt petit de la tesi. Treballo una mica amb categorització de parts del cos. Llavors, si faig tipologia he de triar dues llengües mínim prou diferents, com són el català i l'amazic, i bé, vull dir, són llengües diferents, de cultures més o menys diferents, tot i que són mediterrànies, per tant em va bé per fer tipologia. La resposta no oficial seria la subjectiva. Jo sempre m'he sentit atreta pel nord d'Àfrica, des de petita he tingut contacte amb el Marroc, llavors com a catalano parlant em sento més identificada potser amb els amazics que amb els àrabs, llavors bé, podria ser això una resposta, però també podria haver triat qualsevol altra llengua.
Sobre la pregunta, sí, ahora mucho chino también está hablando de que sobre los migrantes, la segunda generación, ¿a dónde van? Yo creo que la primera generación, por ejemplo, los de 50 o 60 años que están en España, es muy difícil cambiarse, pero yo creo que muchas veces, si llevan suficiente tiempo aquí, lo que hacen es poner dos caras. Es decir, si hablo con un chino o me relaciono con chinos, pues pongo mi papel de chino y hay que respetar las normas dentro de la sociedad china también. Porque primero es China y su entorno, o sus familiares, parientes, son todos chinos. Entonces, muchos de ellos siguen respetando estas normas. Claro, si lleva mucho tiempo haciendo negocios en España, seguro que saben las normas de España. Entonces, seguro que, bueno, intentan adaptarse o intentan y no logran lo que sean. La segunda generación ya es otra cosa, porque no reciben esa educación confucianista en China. Entonces, muchas veces solamente reciben las informaciones de los padres, que a veces no es suficiente, entonces les llamamos, muchas veces se llama plátano, porque fuera son de la piel de la piel amarilla decimos como chinos, pero dentro son blancos, porque son occidentales. ¿Vale? Sí.
Yo, pues realmente, para aburrimiento de hacer siempre el mateix. És a dir, sí, em sembla que va ser tercer any de llicenciatura, cada assignatura era gairebé el mateix, l'història sempre el mateix, sempre parlàvem d'universal i ens quedàvem amb Europa, i va ser descobrir una nova assignatura que països mediterranis i pam, veure que el món era una mica més gran del que s'havien explicat a les nostres classes. I segurament pel tema com a molts orientalistes de que mirem molt lluny, però el país més proper per canviar una mica d'aires era el Marroc. I va ser començar a entrar, i bé, estirar el fil i com que mirar el Marroc també és de mirar altres coses i altres països, el món àrab, l'islam i això, doncs ha estat el que m'ha fet dir tira, endavant.
Onda, por honor, aparece, por ejemplo, mucho en las comedias de capa y espada del siglo XVII, los peregrinos, por ejemplo. Y me ha llamado la atención especialmente que probablemente ese juego de máscaras que se mantiene actualmente en la sociedad china no se mantenga tal cual en la sociedad peninsular, en la sociedad hispánica, aunque era muy notorio en época de Lope, ya te digo, en los siglos de oro, siglo XVII, incluso en el XVI también. No sé si has barajado la posibilidad de encontrar estas concomitancias entre tu postura y la de Lope o este tipo de comedias. Parece que los conceptos son similares, como similares.
Sí, justamente esa comparación lo hicimos cuando hicimos el trabajo final del máster. Mi tutor también me ha ido con esos dos conceptos. Hay una parte de Mienz que es justamente que se asimila mucho a honra o honor. Es una parte, y esa parte aún existe en la sociedad china. Es para mantener que, por ejemplo, un negociante puede suicidarse porque no puede devolver el dinero, eso aún pasa. Pero hay otra parte que se piensa que no solamente o no, la traducción no puede ser directamente como un honor, porque también tiene otras significaciones como reputación o como... Como la cara a los demás, etcétera. Entonces, es decir, una parte de ese concepto sí que es casi igual, y actualmente en la sociedad también. Y en China lo que funciona es, actualmente, la honra, si la sociedad reconoce ese acto como perder la cara, o es como no es un acto de honra, entonces eso sí que la gente lo van a rechazar, pero muchas veces hay actos que moralmente los de fuera no lo ven correctos, pero la gente en ese círculo lo aceptan. Entonces, aunque los demás lo ven como algo inmoral, en realidad la gente lo hace porque en su círculo social lo aceptan. Sí.
¿Me haces preguntas?
¿Se percibe alguna diferencia en el concepto de Mianzi en China entre las zonas más rurales y las más, bueno, en las ciudades, en las zonas más industrializadas?
Muy buena pregunta. Sí, existe obviamente, porque en las ciudades, sobre todo más internacionales, los conceptos occidentales siempre impactan más también, y por eso, por ejemplo, los migrantes de Xinjiang se nota mucho porque vienen de un pueblo muy, muy chiquitito, entonces el funcionamiento entre los entornos, entre su grupo es aún más tradicional. En cambio, muchos alumnos que vienen de una ciudad muy grande, muy internacional, desde pequeñito ya reciben una educación occidental, entonces no respetan como sus padres o los anteriores.
¿Més coses? No? Deixem aquí, doncs. Doncs moltes gràcies als comunicants i a tots vosaltres per enriquir aquest diàleg. I bé, ho deixem fins a la tarda, a les 4:10, aproximadament. Les 4. Sí, doncs fins a les 4. Gràcies.